El Teatre Auditori de la Ciutat presenta nova programació. Es tracta de 32 espectacles en 55 funcions que es representaran entre el febrer i el maig del proper 2015. Una programació que abasta tot tipus d'espectacles: teatre, dansa, música, musicals, música clàssica, espectacles per tota la família, òpera i fins i tot, i per primera vegada, circ dins el Teatre Auditori. Avui ens acompanyen experts en el tema de la cultura i de l'espectacle. Eduard Gené, crític d'Arts Escèniques, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Et recuperem, t'havíem perdut com a col·laborador, però tornem a recuperar en dies puntuals com aquests en què ens agrada saber la teva opinió. Marina Romero, periodista, companya de la casa, presentadora del programa La Tarda de la Xarxa i també qui s'encarregava i es tornarà a encarregar de cobrir la informació i l'espectacle al Teatre Auditori. Enguany, ho dèiem ara en última instància, podrem gaudir del Circ Raluy en 13 espectacles dins el Teatre Auditori. Una aposta atrevida?
A veure, atrevida, però ja una mica coneguda. Vull rectificar-te. El Circ Raluy va plantar la seva pista a l'escenari del Teatre Auditori en una festa del Sant Cugatenc de l'any. De fa 4 anys, si no recordo malament. El que passa que, clar, el que vindrà ara no serà només posar a la pista i posar unes quantes grades.
Serà la carpa sencera.
Sinó la carpa sencera, en el sentit de que hi haurà gent que estarà asseguda en l'escenari, al voltant com si estigués en el circ, però, evidentment, tota la platea i tot l'amfiteatre estarà també en el circ.
Doncs,
és una aposta bona, eh?
Jo crec que és una aposta arriscada, realment, perquè l'altre dia ho parlàvem amb el Pep, és la primera vegada que un circ entra al Teatre Auditori. Clar que, realment, el Circ Raluy ja ha actuat al Teatre Auditori, ho va fer amb la gala Sant Cugatenc de l'any, ho ha fet també en altres ocasions, hem tingut la carpa just a tocar del teatre, però que per primera vegada un circ abandoni la carpa, no? Que per començar és una mica...
El concepte que tenim entès per circ.
Exacte, i decideixi passar gairebé 10 dies en funcions. Déu-n'hi-do, Eduard, ja veurem.
Bueno, Marina,
la sort,
jo, ara...
moment, però la sort és que realment el Circ Raluy arriba amb un nou muntatge, per tant, el Circ Raluy que ara estem veient a Barcelona no és el que vindrà a Sant Cugat. Naturalment és la mateixa companyia, però no serà el mateix espectacle, per tant...
Els tenim gairebé cada any a la ciutat.
Estrenant l'espectacle amb aquesta... A veure, jo també he dit una cosa, això és un tema d'edat, eh?
Què vols dir, d'edat?
Sí, d'edat.
Això és el que ens interessava, tenir aquests dos punts de vista.
A veure, tinc una edat,
no et facis més gran del que ets,
que
ets molt jove, tu encara.
Sí, ja t'ho diré. No vull ja dir els anys, però bueno, el mes de febrer em faig 75. O sigui,
de més grans em passen per aquí.
Exacte, no pateixis.
No, a veure, el que vull dir és que el circ, des d'una època cap aquí, estem acostumats a una forma determinada. Però pensa una cosa. A Barcelona he vingut al gran Circo Price. El gran Circo Price era un teatre.
Però el Circ Raluy no està pensat per ser un teatre.
No,
clar.
No, però entenem el que vull dir.
Trau aquí la diferència, potser.
El que vull dir és que el circ com a tal, els grans circs que estan instal·lats segons quines ciutats del món...
A Los Angeles, per exemple, n'hi ha els teatres.
Estan tancats. I aquí el que passa és que hi ha un concepte de circ que és el circ itinerant.
Exacte.
Llavors el circ itinerant, i en aquest cas el Raluy té una característica molt específica, que és... tots aquests carros, tots aquests cotxes que són antics, que es van anar comprant i tal, i que aquí ho van explicar molt bé el germà en Raluy.
Passaven la temporada passada pel Molta Comèdia al Sant Cugat a fons.
Doncs això té una característica molt especial. Però jo estic convençut que des del punt de vista d'espectacle, de visió de l'espectacle, sí que no és veritat, sí que és veritat que la carpa, la pista circular, dona unes característiques de l'espectacle. Però determinades coses són exactament igual, eh?
Clar, no, segur que quan estiguis assegut, mirant l'espectacle, te n'oblides de si estàs sota un sostre, una carpa.
La sensació serà la de viure al circ igualment.
Clar, i però una cosa interessant també, ara que el Cirque du Soleil ha anunciat, no?, que es queda 5 anys a PortAventura, el Circ Raluy també serveix per demostrar una mica que aquí a casa nostra també tenim un estil per fer circ, que l'entenem d'una manera... I realment són uns muntatges espectaculars, és a dir, que ningú es pensi que perquè estan fets a casa tenen menys nivell que potser un Circ du Soleil,
sí,
eh?
Sí.
Vull dir que...
A més, la trajectòria que hi ha al darrere del Circ Raluy, que segur que molts santcugatencs ja l'hauran pogut gaudir a la ciutat,
Totalment.
És ciutat amiga del circ i cada any gaudint del Circ Raluy, però enguany tenim aquesta diferència, aquesta novetat, que és poder-los veure dins de l'equipament municipal, dins del Teatre Auditori. La temporada, però, no s'estrena amb circ, s'estrena amb teatre. Ho fa amb una obra que acaba de ser guardonada amb 6 premis Butaca, l'Orfà del Clan dels Ao, entre ells millor obra, millor director per Oriol Brogi, que el 2012 ella ja va rebre el Butaca per Incendis i anteriorment l'havia rebut per Antígona, i també té el Butaca millor actor per Julio Manrique.
A mi, haig de dir, Incendis és l'obra que més m'ha fet plorar en un teatre, que més m'ha emocionat, que més m'ha arribat. Per mi, el Brogi té una capacitat d'arribar fins dins de l'espectador, que avui en dia la tenen pocs directors, eh?
Era molt potent. Jo, de la meva memòria com a espectador d'Incendis, tinc un problema greu, que a vegades es produeix al teatre, que no, això no fa desmillorar l'actuació que va haver-hi, sinó la del públic.
La tos, vols dir, eh? Aquell dia perquè són públic, obres molt públic, contingudes, amb molts silencis, amb molts espais.
Jo tinc la sensació, Marina, que aquell dia hi havia gent que no sabia què anava a veure.
Ah, això passa a vegades, eh?
Es comença a posar nerviosa, comença a tossir, llavors això es contagia, i llavors arriba un moment que dius que en Julio Manrique va haver un moment que pràcticament va dir, bueno, continuarem si para la tos, perquè era una cosa...
És que això és un altre debat. Increïble. Tu realment, quan vas a veure una obra de teatre, o jo com a públic puc saber què vaig a veure o què no vaig a veure, però... Una cosa que haig de tenir clara és que el teatre requereix de silenci i d'atenció. Llavors, si tu veus que estàs constipat, que tens tendència a tossir, agafa xiclets, agafa caramels, te'ls poses a la bossa...
O marxa
directament, eh? És que clar, és que... Al cinema què passa? Que està el volum tan alt que realment si algú es posa a tossir, doncs gairebé ho podem no percebre-ho, però el teatre
requereix molta concentració, també, concentració. Que sobre l'escenari tenim gent actuant i treballant i no una pantalla, no, amb un film que ha estat gravat. De tot el bloc de teatre que arriba al Teatre Auditori, que d'aquesta temporada del febrer al maig, que serà amb l'Orfe del Cant dels Ao, Pensaments Secrets, Nàdia, Vilafranca, que és una producció amb els teatres amics, Fedra, L'Extraña Pareja, Eduard, n'hem parlat en altres ocasions, El Largo Viaje del Día hacia la Noche, Prendre Partit, El Crèdit, que també potser serà una de les grans apostes, sí. Amb tres funcions, si no m'equivoco, sí. I David Guapo, quina és la que per vosaltres té més força?
Home, jo diria que...
De teatre, eh?
De teatre, sí, parlem del bloc de teatre.
Parlem de teatre, jo voldria fer una distinció.
A veure.
O sigui, hi ha un conjunt d'obres molt interessants, però n'hi ha una...
Hi ha varietat.
Sí, hi ha molta varietat, que és com ha de ser.
Per tots els públics, eh?
Que és com ha de ser, perquè a vegades doncs, es critica el fet de que hi hagi un tipus d'obra de teatre, per exemple, L'Estranya Família, i jo sóc el primer...
L'Estranya Pareja, que també és una mica L'Estranya Família.
Sí, que a mi no m'interessa ja, perquè no m'interessa gent, però sobretot no m'interessa per la interpretació, però en canvi serà un gran èxit. Jo volia remarcar una coproducció, que és la coproducció de Vilafranca.
Ui, compte.
De Vilafranca.
A veure si ens posem d'acord o no amb Vilafranca.
No, jo vull destacar pel fet de que és una coproducció.
Per primera vegada
no tant,
en format
no tant
en gran format teatral.
Però expliquem-ho, perquè és la primera vegada que els teatres amics s'ajunten i decideixen crear un muntatge.
L'obra no les coneixem. Quan vam parlar amb el programa Molta Comèdia amb en Jordi Casanovas, ja va explicar...
Que és qui dirigirà a Vilafranca.
Que és una obra que ell, Esquit, va començar a pensar abans de la trilogia que ha anat fent,
sí.
I ha fet les dues obres a posterior.
La trilogia que començava per una història catalana,
exactament.
Posteriorment en Pàtria el 2012.
Exactament.
I ara arriba aquesta tercera part,
doncs,
Vilafranca.
Doncs aquesta tercera part, en el fons, era la primera. O sigui, ell diu, jo parteixo del que ho conec més...
Com
que
Aníbal.
Que és la gent que tinc a prop, la meva família...
Perquè és de Vilafranca,
poble,
Jordi
Casanovas... I, en canvi, vaig començar a estrenar en Arbella. Clar, això està per fer, hi ha un conjunt d'actors i d'actrius molt bons, molt interessants, ho dirigeix ell mateix, i jo sempre tinc els meus dubtes quan un autor fa de director i d'autor, tinc els meus dubtes, perquè una tercera mirada, una segona mirada sempre és bona, però, en aquest cas, el que és interessant és pensar en aquesta coproducció. Finalment, no és la primera vegada, pel Teatre Auditori, intervé, o sigui, gestiona també una producció, que a més es fa a 6 teatres.
Els teatres amics, són els teatres amics,
els 5 amics i Vilafranca.
I Vilafranca, exacte, que és on s'estrena el muntatge, però per mi una cosa interessant a explicar d'aquest muntatge, perquè la gent entengui una mica com es configura una programació, és que ningú ha pogut veure aquesta obra de teatre, és a dir, els directors dels diferents equipaments, el que sí que han pogut és llegir el text i fer-se una idea del que serà el muntatge, però és una mica perquè el públic...
Perdona, llegir el text parcialment.
Clar, però és una mica, Eduard, perquè el públic pugui arribar a imaginar què representa configurar una programació com aquesta. Perquè realment l'equip del Teatre Auditori es trenca molt el cap. Una, perquè arribar a tots els públics és un objectiu bèstia, bèstia és poc. Dues, perquè clar, has de jugar amb pressupostos, has de jugar amb la disponibilitat de cada un dels muntatges. Vull dir que fora
sí,
broma,
això,
eh?
Això,
i no és l'únic espectacle que pujarà al Teatre Auditori que no ha estat vist pel director i per l'equip del Teatre Auditori. Per exemple, si parlem de dansa, hi haurà el Ballet d'Argentina, sí, nascut el gener sí. d'aquest 2014, que en parlarem més endavant. Si tenim temps, que se'ns escapa ràpid. Que tampoc, ahir us ho explicava ahir al Molta Comèdia al Pep Tugas, que ho havíem vist en vídeo, perquè comença la gira europea ara.
Però saps què passa? Que el ballet d'Argentina ve amb ballet clàssic. Des del punt de vista del contingut, en fi, no, moltes sorpreses no hi haurà. Hi haurà sorpreses de com ho fan.
En parlem en el bloc de dansa, si arribem. Acabem d'ultimar el bloc de teatre amb aquestes obres. Parlàvem de la que estrena temporada, l'Orfe del Clan dels Ao, el Crèdit, que tancarà temporada. També és una de les grans apostes que pugen a l'escenari del Teatre Auditori. I una que repeteix és David Guapo, és teatre, és monòleg, potser dirigit a un públic diferent a les altres obres de teatre, que també cal cridar l'atenció dels més joves.
Totalment.
Perquè consumeixin cultura, comencin a consumir cultura, potser amb aquest tipus de monòleg que estan més acostumats a veure mentre es prenen una copa en algun tipus de locals o fins i tot per internet.
Sí, és que David el Guapo és el clar exemple de com l'Auditori persegueix aquest públic jove que a vegades sembla que costa més que vingui al teatre, sigui perquè és un públic moltes vegades que no compta amb un pressupost com podria ser un públic més adult, o sigui perquè realment encara no han aconseguit captar-los.
Hi ha una cosa que bastant clara, i és que la temporada d'un teatre com el Teatre Auditori són 74 espectacles. 74 espectacles que han de ser absolutament diversos. És molt diferent preparar la temporada d'un teatre lliure o un teatre de l'òpera, on hi ha 12, 14 espectacles, molts d'ells produïts per la pròpia empresa, pel propi teatre, o coproduïts, que no pas fer una diversificació tan gran que, a més, exigeix una altra cosa, a part de la que apuntava la Marina.
De fer una programació diversa.
En una mateixa setmana no és convenient que repeteixin dues obres de teatre, per exemple. A l'haver-hi, doncs, música...
I espectacles...
Música,
i no és el mateix que un espectacle vingui un dijous que un dissabte. És que, clar, és que aquí t'hi poses a pensar i hi ha detalls que dius al públic... No? Ni se n'entera.
Els espectadors no hi pensen.
Estan cuidadíssims, des de l'hora, el dia, quin espectacle hi havia abans, quin és el que ve després.
I quin tipus de públic pot venir un diumenge a la tarda?
A les 7.
Que és diferent, clar, que és molt diferent del públic que vindria. Per exemple, per dir una cosa, no sé si m'avanço, si passem al segon tema, que és el de la música.
Passarem al de la música.
Que, per exemple, la Índia Martínez és igual que vingui el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres, el dissabte, el diumenge. És igual.
Índia Martínez gent, omplirà de ben segur Teatre Auditori.
La gent que vol veure Índia Martínez i anirà qualsevol dia de la setmana que sigui.
També Sergio Dalma, que ve un dijous, com ens apuntava...
Que torna, Sergio Dalma torna al Teatre Auditori. Jo crec que és un dels cantants que més vegades haurà trepitjat aquest escenari, o no, Eduard?
Potser sí.
No?
No, va haver una època que va haver bastants anys que no va venir, que és quan estava una mica enredat en problemes de tipus personal de revistes del cor.
Ai, deixem-ho aquí. Bueno,
hi havia una època, però això passava aquí, passava a tots, no?
I una de les grans artistes esperades que torna aquí al Teatre Auditori, que l'última vegada que va venir estava embarassadíssima, a punt ja de tenir, em sembla que era la segona criatura,
estava
no era la primera.
I amb una manifestació a la plaça del teatre.
Sí, que realment va aconseguir reunir una cinquantena de persones, vull dir que ningú s'imagini allò, tota la plaça plena. Sí que ens consta que la Noa, que entre que estava embarassada i que va haver-hi aquesta protesta, va haver-hi un punt abans d'actuar que estava com nerviosa, no? Que realment l'equip del teatre...
Hi ha un record una mica amarg de potser l'actuació de Noa?
No, perquè l'actuació va anar molt bé, simplement que jo crec que dins del teatre van haver de fer bastanta psicologia, no? I van haver de fer bastant de suport a l'artista, perquè... Sí, ella patia, perquè quan un està embarassat, doncs, pateixes
molt,
el triple,
embarassat.
I si realment tens una protesta, i a més és per motius polítics, doncs, podem imaginar-nos.
Ella va prometre que tornaria, i bé, per presentar el nou treball.
Sí, i a més és una persona
Love
que
Medicine.
Té... que té una força des del punt de vista interpretatiu indiscutible, eh? Si gent que no la conegui pot anar perfectament a veure-ho i pot quedar doncs, entusiasmada per actuació. I dins de la música hi ha un altre tema, per mi important també destacar, que és una altra producció, que és la creació. La creació de Haydn, que està pensada per una col·laboració...
Molts artistes locals, veurem això a l'escenari.
I un cor participatiu entre el públic, que penso que és una gran aposta. Veurem com surt. Com sempre, en aquest sentit, fallem els homes.
I ara...
Hi ha pocs homes, Marina.
I que torna Miguel Poveda.
Passem primer per l'orquestra Plateria, que la tenim sonant de fons. Per les festes de la Mercè ens deien que deixaven els escenaris, que farien 3 o 4 concerts més i que s'acabava. Jo no sé si m'ho acabo de creure ni si us acabeu de creure vosaltres. De moment els tenim al Teatre Auditori.
Bueno, és allò d'ara torna sopa de cabra, no? Quan al seu moment van dir ja està, ho deixem aquí. Escolta, mai saps...
Home, jo penso que és...
Jo, Eduard, veig que se t'il·lumina la cara quan parlem de la Plateria.
Sí?
Sí? No sé si et fa especial il·lusió, a mi m'ho ha semblat.
Sí, m'agrada molt. M'agrada molt.
Festa, és un ambient festiu i de felicitat, potser, no? Escoltar l'Orquestra Plateria.
L'Orquestra Plateria, a més, és una orquestra que té una cosa important, i és que va recuperar el que era el ball. Ball entès a la manera dels anys 50 i 60.
Doncs a veure si ens atrevim una mica a ballar tots plegats, perquè aquest Teatre Auditori a vegades una mica d'alegria no li aniria malament al públic.
Però,
eh?
Marina,
reivindica, Marina, reivindica.
Jo parlo del ball de Agarrado.
Escolta, és qüestió de trobar el lloc i...
No,
tens raó. Hauríem de treure aquestes butaques i això ara per ara no és possible.
Es posarà el circ que dins per muntar una pista de ball... compartint amb l'Orquestra Plateria. Podria ser maco de veure.
A la Unió, si es fa el que s'ha de fer...
A veure si ho
tornem. Si es fa el que s'ha de fer, probablement hi haurà la possibilitat de poder tenir un espectacle de música sense que hi hagi cap cadira.
Seria preciós, eh? T'imagines la Unió tota arreglada, amb aquestes llums així... Tipo la plaça del Diamant, la pel·lícula, no?
Jo m'ho imagino, m'ho imagino.
Escolta, o cadires que es poguessin posar i treure d'aquestes que són còmodes també, no?
És això.
Per donar-li una versatilitat a... Sí, versàtil l'espai.
És una versió teatre lliure.
Exacte.
És a dir, que es desplacen totes les cadires i aleshores queda tota una part buida, una pista.
Doncs benvingut seria i segur que li donaria l'alegria que reclamava la Marina al públic de Sant Cugat. Parlàveu de Miguel Poveda, amb unes potser desencertades declaracions la setmana passada.
Sí, jo li deia al Pep que si vingués aquesta setmana potser
seria complicat,
ho tindria
potser
més fotut, però...
Però parlem
però
de
l'artista. Però és un artista. És un artista, sí, al final, Eduard, que cada artista pensi el que vulgui.
A mi no m'has de convèncer.
No, vull dir, però sí, va dir aquestes declaracions desafortunades, sí, però és que què esperem, que el Miguel Poveda vingui amb una estelada, no?
No, però és clar. Igual, però escolta'm, és que no cal anar...
Però és que ell
no
ja veurà que l'ha cagat.
Poveda, no
ell ja ha demanat disculpes,
això,
Miguel Poveda.
El Serrat, no cal anar al Serrat, i ho vaig dir l'altre dia. Escolta'm, primer diem, de què parlem? De l'artista? És bo o no és bo? T'agrada o no t'agrada?
I Miguel Poveda agrada.
El segon és, jo... t'anaries a sopar amb ell? El tercer seria... vull dir, no, això tot té a veure, però no té molt a veure.
Ja.
Miguel Poveda és un gran artista i, per tant, això és indiscutible.
Passava per Sant Cugat a l'octubre del 2006, em sembla que era, si no m'equivoco, en el marc del Festival de Poesia, que va dedicar una cançó
a
Montserrat Abelló. Sí. I torna, 8 anys després,
per
actuar al Teatre
Auditori. Mira, 2006, és un dels espectacles d'aquells que no oblides. No he pogut oblidar mai, perquè jo, me'n recordo l'any 2006, era la primera vegada que veia Miguel Poveda dalt de l'escenari. Clar, teníem la poeta d'honor Montserrat Abelló, amb la seva poesia, veníem tots empapats una mica, no?, d'aquest festival de poesia, que amb la poesia de la Montserrat Abelló, jo crec que... Era tot molt màgic, i clar, veure Poveda, dalt de l'escenari, veure com transformava un poema en cançó de l'Abelló... Jo aquell concert me'n recordo també, pels de punta.
Té una gran força, en veritat.
I un musical que també ens arriba,
ai,
que ens arriba abans que arribi la pel·lícula a la gran pantalla, és el de les 50 ombres de Grey, el musical.
Però aquí però... el musical es presenta com a 50 ombres.
Exacte.
50 sombres, no diu res de Grey, eh?
Però ho 50 són, però ho són implícitament.
Oh, no, t'ha mossat.
50 sombres, el musical, això sí, seran 3 bibliotecàries, si no m'equivoco, que duraran sí. el punt de partida en aquesta història. No sé com es posarà sobre l'escenari tota la picantor que hi ha als llibres, suposo que es traduirà d'una altra manera escènicament.
Diuen que és el típic muntatge que, si tu vols un dia no pensar, passar-t'ho bé i riure... És aquest el muntatge doncs... que ens anem a veure. No, Eduard?
Bueno, aquest diuen com una paròdia, no? Una paròdia del best-seller. Jo et diria que el propi best-seller ja és una paròdia en si. Perquè jo, quan va sortir aquest llibre, la primera, i van començar a comentar sobre aquest tema, jo deia, però, escolti'm, obres de tipus...
De literatura eròtica ja n'hi ha fa molt temps, però aquesta va ser aquesta, la puntera.
Sí, però aquesta és...
No perquè sigui millor o pitjor.
No, però em refereixo que té... No té cap mena de picantor excessiva. No, jo, el que no puc entendre d'aquesta obra, i ara passo a una altra cosa, és que li agradi, teòricament, diuen tant a les dones... Perquè és que les dones són les...
No l'he llegit, la... jo, no puc opinar.
Jo l'he llegit,
no et diré que són els millors llibres que m'he llegit a la meva vida,
no?
ni de lluny. Ara també et dic que quan tu tens el llibre a les mans, doncs et crea la curiositat i tens ganes de llegir-los. No sempre s'han de llegir les grans obres, sinó que hi ha literatura de tots tipus i per tots moments, com també hi ha espectacles de tot tipus i per tots moments, i com deia la Marina, qui tingui ganes de no pensar, riure i passar una estona divertida, doncs una de les propostes que s'ofereix, per exemple, és el de 50 sombres.
I que la vida al final és un equilibri de moltes coses i amb la cultura també ha de ser així. No pots estar tot el dia veient les grans obres de Shakespeare. Si t'agraden, sí, però també es tracta una mica de veure què t'ofereix cada proposta, no? I de deixar-te anar.
Jo sóc una mostra vivent d'això. Sí, és veritat, o sigui, a mi em fa gràcia com diuen, tu vas a veure... Sí, clar que sí, i m'agrada. En alguns casos no m'ho passo bé, en altres casos m'ho passo millor, en altres casos em sorprèn, cosa que és molt important.
Clar, això passa molt quan venen grans estrelles mediàtiques, tipus David Bustamante, no? David Bisbal. Jo reconec que no els aniria a veure mai, però els vas a veure...
I a vegades t'agraden.
O
tu passes bé.
O entens que hi ha darrere d'aquell personatge, o dius,
ostres... O comproves la gran professionalitat que tenen, en alguns casos.
Exacte, en alguns casos, Cas
Rafael.
Exacte.
Cas Rafael, per exemple. I no hagués anat mai a veure un recital de Rafael. I va ser una cosa extraordinària des del punt de vista professional.
O, Eduard, a vegades també és veritat que surts de l'auditori o del teatre i penses, com pot ser que aquesta persona hagi triomfat,
també,
Això també passa,
també.
Els dos casos. Jo, el que em quedo és aquelles vegades que potser vas veure un espectacle que no les tens totes, que et sembla que t'has d'anar a avorrir i surts amb aquella il·lusió i em dius, sort que m'han convençut per anar-lo a veure.
Sí.
Música clàssica, òpera, també seran al Teatre Auditori. A l'Orquestra de Sant Cugat, amb dues actuacions, amb Carme de Bizet i després el concert de Sant Jordi.
Bueno, la Carme de Bizet, que es fa una versió concert
en forma de concert
de l'òpera, i té la, diguéssim, l'al·licient, per aquí, que hi ha molta gent d'aquí de Sant Cugat. Propis cantants, a
part dirigida per el Josep Ferrer.
I a més hi ha gent d'aquí que actua. Per tant, en aquest sentit té interès. Espero que l'hagin preparat i ho prepari molt bé. El concert de Sant Jordi acostuma a ser un concert amb música catalana. Pel que he vist, doncs, continuarà sent així i no hi ha res a dir. I quant a l'òpera, tenim dues òperes molt diferents.
Epa, l'Onca ens falta.
L'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, que ens portarà als Beatles a la Barroca.
Però que ningú s'imagini que estan creant res nou, i tu ho saps, Eduard.
No. Aquesta és una versió del Peter Brainer, que és un autor que va, en el seu moment, jo tinc un disc de l'any 92.
Déu-n'hi-do, doncs, en fa d'anys.
Sí, mira, 22 anys.
Exacte, són uns anyets.
I aquesta és una versió molt interessant, perquè ell va agrupar diferents cançons dels Beatles, i en un cas el fa a la manera de Haydn, en l'altre cas el fa a la manera de Mozart, o sigui, fa diferents formes.
Haydn,
no?
També el tindrem amb la creació de Haydn, i també passaran a Turandot i la italiana.
Exacte, l'algèria italiana.
Exacte. En dansa, tampoc la programació la deixa a una banda. Jo diria potser que una de les grans propostes és Sol Picó.
Tinc moltes ganes de veure Sol
Picó. Molts anys sobre l'escenari. Suposo que serà una mica un recopilatori d'aquesta trajectòria de 20 anys, tant en coreografia com en espectacle.
No l'he vist jo al Teatre Auditori, a Sol Picó. Sé que ha vingut, però
no
l'he vist.
Sol Picó va venir aquella, com es deia, el Cactus, no sé què és el Cactus.
Però fa anys, oi, Eduard?
Sí, fa com a mínim... 10 anys ben bons.
Sí, sí, jo no l'he arribat a veure. I la veritat és que fa molta il·lusió. És un d'aquells muntatges que espero.
Home, jo penso que és una actuació, diguéssim, del tipus d'aquests homenatge, no? Homenatge sí. A una persona que ja ho ha fet tota la dansa, que ho ha demostrat tot, i que, per tant...
També teníem Luz Casal el divendres passat, sí, que també portava una trajectòria llarguíssima. I
Luz Casal, a més, per mi va ser una sorpresa, més sorpresa, del punt de vista personal.
Per què?
Perquè va tindre una sintonia amb el públic que la Luz Casal a vegades no la té.
No, l'última vegada no l'havia tingut,
per això ho dic. I en canvi, doncs, va estar en unes condicions, va estar d'una manera que va connectar molt bé, es va notar que hi estava molt bé, que estava molt bé en l'escenari. M'imagino que tenia a veure que tenia l'hotel al costadet, que vol dir que no tenia que fer masses esforços i que feia poca estona que havia pogut aixecar-se de fer una mica de descans.
També passaran per sobre l'escenari el Ballet Nacional d'Argentina, aquesta producció que dèiem que encara no s'ha pogut veure només a través de la pantalla.
Però que aterra molts teatres diferents catalans, o sigui que fa
quatre
una
teatres,
aposta per Catalunya.
Si no m'equivoco, arriba a Europa, fa una gira també per Espanya i a Catalunya, quatre teatres. I també el Romance de Curró, amb el Palmó, amb aquesta, a partir d'aquesta cançó de Joan Manuel Serrat.
Home, aquest és un espectacle que es va fer al Grec i que va tenir un èxit, diguéssim, com es diu allò, en fi, relatiu.
Sí, va estar la temporada passada, sí.
Relatiu. És difícil, hi ha molta gent a l'escenari, sembla que són 32 persones, i per tant és una producció...
Més de 30 artistes,
...complicada, no? I que la vingui aquí està bé, perquè entre altres coses, doncs, és... Això que comentava abans la Marina, la possibilitat de veure, de tenir un públic amb molts espectacles diferents. Els que anem habitualment, clar, tenim una saturació a vegades de segons què, però els que hi van només quatre vegades, per dir alguna cosa de temporada, doncs tenen aquells espectacles que volen, i aquest és un d'ells, perquè és, per una banda, flamenc, però per l'altra banda hi ha també tota una quantitat de coses com dansa, no únicament flamenca, i música de tot tipus, no només flamenca.
També hi ha espectacles de gran format per a les famílies, no tenim temps de comentar-los, el que queda clar és que hi haurà espectacles per tots els públics i per totes les edats i per tots els gustos, amb una gran feina al darrere de programació. Vosaltres segur que en veureu la majoria, segur que passeu a explicar-nos-ho. Moltes gràcies
a vosaltres, que vagi molt bé.
Adéu.